A les pantalles amb el Carles Gala parlem de la tele i recomanem sèries. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom. Doncs sí, anem a repassar actualitat televisiva i, de fet, volíem començar parlant justament d'això, de notícies relacionades amb el món de la tele, abans de començar a parlar de les estrenes televisives. I una de les notícies que se'n parla, que hi ha molts articles, que molts crítics en parlen i que veurem com acaba tot això, és l'estrena del programa La família de la tele. És aquest programa de Belén Esteban i companyia, tots, la majoria excol·laboradors del programa Sálvame de Telecinco, que tants bons resultats va tenir i que ara a Televisió Espanyola doncs arriba per les tardes amb un format una mica estrany perquè fan com una primera part, entremig posen sèries, després tornen a aparèixer al vespre. Però sembla ser que de moment els resultats no estan funcionant del tot. Estem parlant d'un 10%, d'un 8%, d'un 7% i que per tant doncs ara per ara és la tercera, la majoria de dies és la tercera, diguem-ne, opció més vista de la tarda. Per tant, vol dir que no estan arribant aquells resultats que ells esperaven. De fet, la setmana que ve fitxen a Alba Carrillo, és una col·laboradora més, per intentar també doncs tornar a repuntar o repuntar l'audiència d'aquest programa, i estan una mica ja les alarmes enceses per veure què passa i com han de reformatejar el format de La família de la tele. Un format que va començar ja amb el peu esquerre, diguem-ne, perquè van intentar estrenar dues vegades, però el primer cop va ser l'apagada, per tant, especials informatius, i per tant ells no van poder sortir. El segon cop va ser la mort del papa francès, per tant, segona estrena que no va poder doncs aparèixer, i a la tercera sí que va anar a la vençuda, van fer un programa especial amb cavalcades, amb un escape room per Madrid, i després a partir d'aquí doncs sí que és veritat que hi ha hagut a la Vemus Papam, no? Les que han escollit el papa Lleó XIV i també van fer algun programa especial i per tant no es va emetre algun dia, però de moment l'audiència sembla que no està seguint i no està doncs sent fidel en aquest programa, i veurem doncs quin és el format que anirà canviant. De moment ja us dic 7, 8, 9, 10% de share, i per tant suposo que les primeres setmanes sempre són complicades, veurem com evoluciona, però algun dels dies, per exemple, ha caigut el 6,2% amb una mitjana de 440 espectadors. Veurem com acaba, però sentim alguns dels talls del dia de la inauguració un pèl esperpèntic o diferent, diguem-ne.
Qué bonito momento. Qué bonito momento, los miembros de esta familia. No se han quedado solos porque llegan aquí a la pública. Bienvenidas María Patiño, Belén Esteban, a la familia de Televisión Española. Bienvenidas.
¿Qué sentís?
Pues siento que hay luces jorobándome los ojos ahora mismo.
María, hay muchos asientos. Mira.
Es verdad, hay que haber mucha gente.
Yo veo el cielo como si fuese el
azulejo.
Yo también veo el cielo. En Las Vegas.
Pues,
¿dónde hay terraza?
A ver, vamos a ver. Chicos, chicos, que se ha acabado el tiempo.
Acabado,
es que no podemos entrar.
No podemos.
Sí, sí, que mañana volvemos.
A las 4:00
Doncs això va ser el primer programa que no van entrar al plató i el dia següent ja es va poder veure. Veurem com funciona.
Veurem, però tampoc passaria res si haguessin de plegar. Segur que la primera trobaria alternatives molt millors. I no deixem la primera. Què me'n dius de l'estrena de Futuro Imperfecto, de Buenafuente?
És un monòleg que justament es grava des de la FAC de Terrassa, un teatre, amb un plató doncs, que han presentat amb una gran pantalla al darrere, molt ben decorat, amb unes il·luminacions molt interessants. I el programa es diu Futuro Imperfecto, un programa que és un monòleg d'una hora i escaig, en el que parla molt d'actualitat i que doncs, abans de començar, que diríem, tot el seu format, va deixar un moment en què s'ha fet força viral, que s'ha pogut veure molt per TikTok i per les xarxes, i que diu així.
Este es un programa con una misión muy clara, que es reírnos de todo, de nosotros mismos, para empezar. El objetivo es reír, es satirizar, es usar la libertad de expresión desde una televisión pública para tratar de desentrañar un mundo que, no nos engañemos, cada vez está más encabronado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Este programa es un monólogo. Un programa, si no te gusto, hostia. ¿Sabes que hay gente en casa y dice, este tío nunca me ha gustado? No lo vas a disfrutar. Bien, es un monólogo, es un especial de comedia, en el que van a ir pasando cosas. No vamos a arreglar nada, la comedia no arregla nada, pero quizá lo hagamos más soportable. Quisiera decir antes de empezar que yo no he recibido ninguna injerencia ni indicación alguna de nadie. Entonces, así, también te digo que como no cojo el teléfono a números desconocidos, claro, igual me ha llamado Pedro Sánchez y no lo sé. Vivo en la inopia.
Primeres paraules d'Andreu Buenafuente en aquest programa Televisió Espanyola, els dijous a la nit, amb alguns convidats. De fet, al primer programa també va aparèixer la Sílvia Abril, la seva parella, en aquest cas, fent de Melody, que aquesta setmana doncs, actuarà també a Eurovision, i que ara tot seguit en parlarem, però aquest programa d'Andreu Buenafuente, dir-vos doncs, que va començar com a líder d'audiència, que va funcionar molt bé i que, per tant, de moment, tranquils, a la nit del dijous a Televisió Espanyola, a la primera. I no deixem Televisió Espanyola perquè, com us dèiem, doncs, aquesta setmana és setmana d'Eurovision, tenim tres gales. La primera avui dimarts 13 de maig, a partir de les 9 del vespre, hi haurà la primera semifinal. La segona semifinal serà el dijous i la gran final serà el dissabte 17 de maig. Tot a les 9 del vespre, en directe a Televisió Espanyola i la representant d'Eurovisió de Televisió Espanyola, que és la Melody, que la podrem veure aquesta mateixa nit, que actuarà després de la quarta cançó, si no m'equivoco, tot i així dir-vos que no estarà en competició, que avui simplement actuarà doncs, perquè la gent la pugui veure, perquè Espanya, entre els diferents països que són els que van fundar Eurovisió, sempre es classifiquen directament cap a la final i no han de passar per les semifinals. I són els Big Five, que li diuen, eh? En aquest cas inclou, són cinc països que van sempre a la final, que en aquest cas són Espanya, França, Itàlia, Alemanya i Regne Unit, que sempre arriben a la final. Si parlem de favorits, doncs la veritat és que doncs, diuen que justament la representant espanyola no és favorita i després d'haver vist alguns dels assajos diuen que encara ho és menys, veurem, això diuen doncs, alguns dels periodistes que estan allà a Basilea, a Suïssa, que és on es fa aquesta final d'Eurovisió en 2025, i alguns dels que diuen que podrien ser doncs, els candidats per guanyar és, per exemple, la candidata de Suècia, que és Kaj, amb aquesta cançó de Bara Bada Bastu. És un trio i la seva proposta humorística i nostàlgica de Bara Bada Bastu, que lidera les apostes amb una probabilitat de victòria del 37%, segons diuen, i aquesta cançó, que ret homenatge a la cultura sueca, ha captivat els eurofans com els apostadors. Un altre dels candidats d'Àustria, JJ, amb Waste Love. El cantant austríac JJ presenta Wasted Love, una balada pop amb tocs operístics, i aquesta proposta ha estat ben rebuda i ocupa la segona posició en les apostes, amb un 22% de probabilitats de guanyar. You left me in the deep end. La cançó també té possibilitats per guanyar, és la francesa de Lowan amb Maman. Lowan representa França amb Maman, una balada emotiva que ha estat ben valorada pel jurat i el públic, i les apostes li atorguen un 11% de possibilitats de victòria. Pel que fa a Espanya, Melody representa amb aquesta cançó d'Essa Diva, que ha experimentat una millora en les apostes després dels assajos i promocions, passant del lloc 30è al 17è. Tot i això, les possibilitats de victòria es mantenen baixes al voltant de l'1%. Doncs ja ho sabeu, setmana d'Eurovision, avui dimarts, dijous i dissabte, a partir de les 9 del vespre, a la 1 de Televisió Espanyola.
Doncs ara, si et sembla bé, entrem en el capítol Estrenes seriòfiles.
Avui dimarts s'estrena a Filmin la sèrie Big Dis. Big Dis parla de l'estrella musical islandesa Elin Hall, que dona vida a la jove Big Dis, que el 1980 es va fer història no només com la primera presidenta d'Islàndia, sinó també com la primera cap d'estat elegida democràticament al món. Big Dis és una noia normal i corrent que anhela tenir les mateixes oportunitats que el seu germà petit, i la sèrie tracta sobre aquesta dona única, els seus triomfs i també les seves penes, les seves inseguretats i els seus dubtes sobre si mateixa i la seva decisió de presentar-se a les eleccions presidencials del 1980, quan la igualtat de drets encara era lluny d'assolir-se.
La bretxa salarial entre los géneros sigue siendo enorme y actualmente solo hay 3 mujeres en el Parlamento. Por eso, desde aquí, queremos hacer un llamamiento a las mujeres para que se presenten.
Si fuera un chico, mi vida sería más divertida. Interesante.
¿Qué os trae por aquí?
Agradable y también fácil.
Buenas noches. Damos la bienvenida a los candidatos a este debate en directo.
1, 2 y...
Buenas noches, señor.
¿Diga?
Buenas noches.
¿Es usted islandesa? ¿Cómo se llama usted?
Estrena, com dèiem, avui mateix a Filmin, però també avui arriba a Netflix una altra sèrie, en aquest cas una sèrie d'històries molt pertorbadores creades per al còmic Tom Segura, que transcendeixen els límits de la decència, diguem-ne, i l'humor negre d'una manera doncs bastant fora de si, eh? És Malos Pensamientos, també estrena avui a Netflix. I per altra banda també a AXN s'estrena una sèrie que s'anomena 9 Cuerpos. Aquesta sèrie parla de l'escriptor Anthony Horowitz, que és el creador d'aquesta sèrie protagonitzada per Eric McCormack, en què després d'estavellar-se en una avioneta a la selva mexicana, 9 desconeguts han de romandre units per sobreviure. Tot i això, aviat descobreixen que el veritable perill no només resideix a la selva, sinó també entre ells, ja que sospiten que un dels passatgers pot ser un assassí.
Mayday! Mayday! Combustible bajo!
¿Alguien sabe dónde podemos estar?
En mitad de la nada.
El martes 13 por la noche.
Parece que vamos a estar aquí algún tiempo.
¿Qué pasa?
¿No lo has visto? Había alguien ahí.
I demà dimecres també s'estrena a Netflix una altra sèrie que s'anomena Serpientes y Escaleras. Aquesta és una comèdia mexicana dirigida per Manolo Caro i protagonitzada per Cecilia Suárez, una ambiciosa professora infravalorada, aspira a dirigir una prestigiosa escola, però per arribar al cim haurà d'enfilar-se per una relliscosa costa de corrupció i mentides.
Yo merezco ser directora.
La nueva directora la elegirán los padres de familia. Unos padres descontentos no van a querer votar por usted en las próximas elecciones.
¿Cómo?
El cónsul de España.
¡Ole!
Eso. O el señor Muriel.
Tú declaras a favor de una familia, la otra se te viene encima. Necesitas el apoyo de las dos familias.
Las están manipulando, es para ver quién la tiene más grande.
Señor Muriel.
Anem per les novetats de dijous.
Arriben més estrenes també a Netflix, una sèrie que s'anomena Apuesta. Aquesta és una sèrie basada en un manga popular que s'endinsa en un institut privat on l'estatus social depèn del joc, i arriba una nova alumna brillant, de passat misteriós, que ho posa tot cap per avall i aposta per la venjança.
Me llamo Yumeko y he sido mala. Pero a veces tienes que hacer cosas malas para que el mundo sea mejor.
També arriba a Amazon Prime Video la sèrie Impostura. Benny, un jugador de futbol, lluita per acceptar la seva sexualitat a la universitat mentre se sent sobrepassat en intentar aparentar una cosa que no és. Sona així.
Bienvenidos a la universidad.
Vais a poder ser la persona que queráis ser.
¿De verdad?
Soy Benny.
Carmen.
Soy el primo de Amanda Knox.
He
las novatas, ¿qué tal te tratan? ¿Hay alguna que esté buena?
¡Se van a pegar a Carmen! ¡Ah, ah! ¡Polvo de novata!
¿Qué?
O eres un empotrador. O...
¿Tienes novia o qué?
No.
¿En serio? Pareces un tío con novia. Va a pasar. ¿Va todo bien?
Tengo que ir al baño a hacer pis. Enseguida...
També a Netflix, el dijous, s'estrena El vecindario idílico. Quan l'oper de la seva veïna desapareix en un barri acomodat, Cecil busca respostes i descobreix secrets que destrossen el seu món perfecte en aquesta sèrie danesa.
I dues de les millors estrenes seriòfiles de la setmana, si hem de fer cas a la crítica, arriben divendres.
A Apple TV Plus arriba la sèrie Matabot. La sèrie, basada en les novel·les supervendes de Martha Wells, els diaris de Matabot, se centren en un dispositiu de seguretat que s'autohackeja i està horroritzat per les emocions humanes, però alhora se sent atret per les vulnerabilitats dels seus clients.
Soy una unidad de seguridad. A mí me construyeron para obedecer a los humanos. Y los humanos son gilipollas. Pero ahora que he hackeado mi programación, puedo hacer lo que quiera. Siempre que no lo descubran.
Hablemos de seguridad. Necesitamos que escojan una unidad de seguridad para su investigación. Es el modelo disponible más reciente.
¿Y el que hay detrás?
Es un modelo reciclado.
¡Mirad esa puta basura! Ah, soy yo.
¿Cuál es el más económico?
Ese no es la misma calidad.
Eso mismo.
No daría tanto miedo si no estuviera tan quieto.
¡Shh! ¡Nos oye!
No, ¿qué va?
Claro que sí, pero me daba igual. Podía acceder a todos los canales de entretenimiento de los satélites. Había visto 7.532 horas de contenido. Series como Auge y caída del Santuario de la Luna.
Te acostaste con ese bot.
¡Rayos, capitán!
Oh, ¿qué puñetas pasa?
¡Corran!
També el divendres s'estrena Legado a Netflix, protagonitzat per José Coronado, que en aquest cas interpreta a Federico Seligman, un magnat de la comunicació i els negocis i pare també de quatre fills que ha dedicat tota la seva vida al seu imperi mediàtic. Després de retirar-se per recuperar-se d'una malaltia que en té 2 anys al marge, descobreix quan torna els seus fills s'han convertit en uns desconeguts i estan portant els negocis per un rumb que ell detesta i farà l'inimaginable perquè no destrossin el seu llegat. També a Netflix divendres s'estrena Querido Hongrang, que és una sèrie coreana en què després de passar anys desaparegut, un hereu torna sense records i entre el dubte i l'esperança tots es pregunten si és realment Hongrang o un impostor que amenaça el seu món. I finalment, també divendres, s'estrena Futbol en Família. És una sèrie, una comèdia neerlandesa sobre un grup de pares que s'entrometen en tot i fan gala d'un esperit d'equip molt peculiar que fa referència a les carreres futbolístiques amateurs dels seus fills. I fins aquí les estrenes i fins aquí també l'actualitat televisiva. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Carles, i bona setmana.